Bon dia, les Planes d'Hostoles començarà a regular l'accés als gorgs per Setmana Santa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El concurs que tenim donat per la gestió de l'aparcament i de la gestió dels gorgs era des de Setmana Santa fins a setembre. Entenem que potser haurem de revisar-lo en futurs concursos algunes setmanes més endavant.
És l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorant, declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Durant els últims anys, el consistori ha estat aplicant aquesta política per lluitar contra la massificació i les aglomeracions en aquests espais naturals. L'alcalde del municipi, com escoltàvem, Eduard Llorant, no ha descartat avançar el servei setmanes abans de Setmana Santa davant l'increment de visitants i turistes fora de la temporada alta. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 27 de març de 2023.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia de turisme parlarem del sector turístic a la Vall de Camprodon, que està preocupat perquè la falta de neu per Setmana Santa pot afectar les reserves en hotels i restaurants. Els infants són els que més patiran els efectes del canvi climàtic. L'Organització Mundial de la Salut ha publicat nous estudis que asseguren que hi ha aspectes de l'escalfament global que ja són irreversibles. Innovac detecta un canvi d'hàbits en el consum de carn i comença a treballar en proteïna alternativa. El clúster català de la carn fa 15 anys que treballa per fomentar la relació entre les empreses del sector que, segons la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, és un dels més importants del país. En cultura, el Festival Mot ha posat punt final a una novena edició basada en la literatura com a eina per apropar-nos a la por. Més de 1.700 persones han presenciat aquest festival a Girona i a Olot aquestes dues setmanes intenses. Entre les dues ciutats han passat noms d'autors de referència com el de Massimo Carlotto. En esports, les notícies no han set de les millors aquest cap de setmana pel que fa als equips garrotxins. Comencem parlant de patinatge perquè hi ha hagut una sorpresa majúscula en el Campionat d'Espanya de Show. El Club Patinatge Artístic Olot va caure al tercer lloc i es quedarà sense una competició internacional després de molts anys. En futbol, un Olot molt inofensiu encaixa la tercera derrota consecutiva. Els garrotxins van perdre el camp de l'Atlètic Saguntí per culpa d'un gol a 6 minuts pel final quan jugaven amb un home menys. Marc Castells va tornar a ser expulsat. El Saguntí va ser superior a la segona meitat i es va mereixer la victòria. I en hoquei patins, derrota l'últim sospir de l'hoquei Olot a Oviedo. Per 6-5, els olotins van caure a la pista de l'Oviedo Roller, desaprofitant un avantatge 2-4 a la primera meitat. Primers 25 minuts de domini olotí i últims 25 de clar color asturià.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Héctor Gómez i José Manuel Miñones, nous ministres d'Indústria i Sanitat. Pedro Sánchez relleva les ministres d'Indústria i Sanitat, Reyes Maroto i Carolina Darias, que són candidates a les eleccions municipals del 28 de maig. Impuls de la formació professional, s'hi avança la prescripció i s'amplia l'oferta, sobretot on hi ha més demanda. Els cicles en què hi haurà més places seran Sanitat, Electricitat i Electrònica i Comerç i Màrqueting, els més demandats en la passada prescripció i amb més sortida laboral. 30 comarques i 51 municipis mantenen el risc molt alt d'incendi aquest dilluns. Els agents rurals extremen la vigilància i a les zones amb més perill es manté la prohibició o la restricció d'activitats que poden causar incendis en alguns dels territoris. Els agents rurals extremen la vigilància i a les zones amb més perill es manté la prohibició o la restricció d'activitats que poden causar incendis. A la pàgina nacional i en el mateix àmbit, l'incendi de l'Alt Millars continua descontrolat, però no pujant les hectàrees cremades. El president Sánchez visita aquest matí la zona mentre l'operatiu afronta el dia més complicat per les condicions meteorològiques en amb ratxes de vent fins als 70 km per hora. A la pàgina internacional, la vaga de 24 hores en el transport públic aeri, ferroviari i marítim paralitza Alemanya. Els sindicats reclamen una pujada salarial d'entre el 10% i el 12% per a gairebé 3 milions de treballadors del transport públic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia gaire. Continuem amb quatre núvols prims. A la tarda passa una petita cua de front. Pot caure alguna gotellada, algun ruixat al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, sobretot nord del Ripollès. Precipitacions poc importants, d'1 a 5 litres per metre quadrat, i si neva poquet, a més de 2.300 metres. La temperatura sembla que ja es normalitzaria i, per tant, tornaríem a les temperatures pròpies del mes de març. La setmana per ara no veiem cap gran canvi de temps. A meitat de setmana podria pujar força la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 27 de març de 2023 i comencem parlant de les Planes d'Hostoles, que començarà a regular l'accés als gorgs per Setmana Santa. Durant els últims anys, el consistori ha estat aplicant aquesta política per lluitar contra la mastificació i les aglomeracions en aquests espais naturals. L'alcalde del municipi, Eduard Llorà, no ha descartat avançar el servei setmanes abans de Setmana Santa, davant l'increment de visitants i turistes fora de la temporada alta. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
La gestió per regular l'accés als gorgs de les Planes d'Hostoles arrencarà aquesta Setmana Santa. El poble ha detectat un increment de visitants fora de la temporada alta i abans de l'arribada de la primavera. El clima a la comarca no ha estat del tot regular els últims mesos i l'interès per accedir a aquestes zones naturals pot haver incrementat abans d'hora. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, no descarta revisar la regulació per avançar-la unes setmanes.
El concurs que tenim donat per la gestió de l'aparcament i de la gestió dels gorgs era des de Setmana Santa fins a setembre. Entenem que potser haurem de revisar-lo en futurs concursos o unes setmanes més endavant, però ja us dic, això com que depèn tant del clima, i el clima els últims anys doncs és molt difícil de preveure, perquè potser ho allarguem un mes cap al març i en acabat ens fa un febrer amb molta calor i la gent doncs ve i ho visita perquè el clima està bé i poden venir a visitar aquí al riu, no? En tot cas, és un tema ja d'anar-nos adaptant una mica a aquests canvis meteorològics que anem tinguent.
Les grans aglomeracions i la pandèmia van portar l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles a prendre una decisió: regularitzar la presència de persones en un espai protegit com els gorgs, amb un aforament de 300 persones com a màxim. Seguint la tònica dels últims anys, les persones que vulguin accedir a aquests espais naturals hauran de pagar i reservar prèviament.
Sinó que aquí, quan nosaltres ja parlem d'una temporada de visitants, estem parlant des de Setmana Santa fins a mitjans d'octubre, quasi a finals d'octubre. Per tant, estem parlant que és més l'època que tenim oberta i amb regulació que no pas l'època que ho tenim tancat. Per tant, jo crec que tot això ajuda una mica doncs, a regular com arriba la gent i també això que us deia, desestacionalitzar, que la gent ens visiti d'una manera doncs, organitzada, sense col·lapses i amb una qualitat de la visita molt alta, que sobretot això és el que els visitants ja fa alguns anys que ens estan destacant més de les seves visites.
La regulació per accedir als gorgs de les Planes d'Hostoles s'activarà per Setmana Santa. La previsió per aquestes dates és molt bona, segons el consistori, perquè ja s'han detectat les primeres reserves, unes reserves que es poden fer a través del lloc web de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i la Fundació EMIS.
I en la mateixa línia, el sector turístic a la Vall de Camprodon està preocupat perquè la falta de neu per Setmana Santa pot afectar les reserves en hotels i restaurants. L'estació de Vallter ha donat per finalitzada la temporada, la qual cosa pot fer que l'afluència de visitants se'n vegi ressentida, informa Judit Lechon.
El tancament de la temporada Vallter ha trasbalsat el sector turístic a la Vall de Camprodon, que esperava gaudir d'una Setmana Santa en plena ocupació gràcies a l'arribada de visitants interessats a baixar les últimes pistes abans de donar per finalitzat el període hivernal. Ho explica l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Evidentment, que et diguin que tanquen Vallter trenca una mica els plans, perquè com més pots allargar la temporada millor i com en més bon estat està les pistes, millor. Que tanquin, evidentment, és un contratemps, però també ets de dir que ve Setmana Santa, que esperem que sigui una bona setmana, que sigui una setmana repleta de gent, de visitants, però sí que és veritat que arribar a Setmana Santa amb neu o arribar-hi sense neu porta certes diferències. Esperem que això no afecti o afecti el mínim a la gent que ens vindrà a visitar.
És complicat comptabilitzar l'ocupació prevista per Setmana Santa perquè en els darrers mesos la tendència dels visitants és la de reservar l'últim moment.
Hi ha dos temes aquí, un tema de la reserva típica, no?, de Setmana Santa, que ja hi ha una reserva bastant elevada i, per tant, ja superem els 50-60%, ja l'estem superant en aquest moment, però sí que és veritat que ara portem molt des de la pandèmia aquest de l'última hora, que diem sempre, no?, que és com anem molts ara a les vacances, bueno, ho decidim la setmana abans i ens anem de vacances, i aquests són una mica els que costen molt de controlar i de saber, ostres, què farem i aquest tant per cent com ens quedarà.
Sigui com sigui, el tancament de les pistes a Vallter sembla que no afectarà en gran manera el sector turístic, que espera que l'atractiu de la vall atregui visitants amb o sense neu.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els infants són els que més patiran els efectes del canvi climàtic. L'Organització Mundial de la Salut ha publicat nous estudis que asseguren que hi ha aspectes de l'escalfament global que ja són irreversibles. Aquest divendres, ponents d'arreu de l'Estat s'han reunit a l'Hospital d'Olot en motiu de la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica. En aquest espai es proposen solucions per afrontar la crisi climàtica en salut pediàtrica i medi ambient, informa Pere Obac.
Segons l'OMS, els menors de 5 anys només suposen el 12% de la població mundial, però rebran el 88% de la càrrega de malalties i mortalitat atribuïble al canvi climàtic. En la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica que s'ha celebrat aquest divendres a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, membres d'institucions d'arreu de l'Estat s'han reunit per buscar solucions a reptes com aquest i els que la salut pediàtrica s'ha d'enfrontar. Els causants d'aquests problemes són el trànsit motoritzat, la indústria o l'energia. Ferran Campillo és pediatre ambiental.
La infància és la principal afectada per aquests dos grans reptes per la salut mediambiental i, per tant, també parlem de les solucions, de com podem treballar en els entorns escolars per fer-los més saludables, com ens podem desplaçar de manera més saludable, com és la mobilitat activa, i també com podem reforçar aquest contacte amb la natura, i això ens ajudarà a millorar la salut nostra, però també la salut del planeta.
Precisament l'any 2016 es va crear la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, liderada per Campillo i encarregada de prevenir, diagnosticar i tractar malalties infantojuvenils causades per l'exposició a factors contaminants. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa és un referent a tot Catalunya, però segons el director de la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal, Josep Maria Pedrosa, ha de seguir creixent perquè encara té molta feina per fer.
Desgraciadament, l'impacte climàtic va més, i ja ho han comentat aquí aquesta setmana, doncs, han tret l'informe de Nacions Unides dient que ja hi ha coses que seran irreversibles, no? I per tant, Nosaltres, primer de tot, ens fa molta il·lusió poder tenir aquí professionals, especialment el doctor Campillo, que empenyin aquesta unitat, que de mica en mica l'anem reforçant i esperant que ens vagin donant recursos i recolzament per poder anar ampliant-la i que pugui donar suport al resto de territori català.
Més de 100 persones han assistit a la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica que ha coincidit amb una nova plantada de plançons a l'entorn de l'Hospital d'Olot. El projecte Un nadó, un arbre busca vincular a la natura tots els infants nascuts a la comarca. De moment hi ha més de 300 plançons plantats a l'entorn de l'hospital.
Innovac detecta un canvi d'hàbits en el consum de carn i comença a treballar en proteïna alternativa. El clúster català de la carn fa 15 anys que treballa per fomentar la relació entre les empreses del sector que, segons la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, és un dels més importants del país.
El canvi d'hàbits de consum ha fet que Innovac hagi d'adaptar-se. El president del clúster català de la carn, Esteve Espunya, afirma que el consum ha evolucionat i per això ha començat a treballar amb proteïna alternativa.
Una mica amb l'ajuda d'Acció vam decidir fer un canvi d'estratègia d'Innovac, de no només carn de porcí, sinó obrir-nos a la carn i proteïna alternativa. I aquí sí que han vingut més socis, més indústria auxiliar, hem tingut nova sang.
Al llarg dels anys, Innovac ha crescut i ha doblat el nombre de socis des de la seva creació. Actualment compta amb més de 130 empreses i entitats associades i s'ha convertit en un dels clústers més rellevants del país. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, afirma que el sector carni és clau a Catalunya.
El sector càrnic és molt important. De fet, el sector agroalimentari al nostre país està al voltant del 20% del producte interior brut. És increïble el que fem. I la part més important d'aquest 20% la té el sector càrnic, evidentment. un sector molt potent que no només és potent per ell mateix, sinó que crea molts llocs de treball, i no només crea molts llocs de treball, sinó que falca molta gent al territori. Per tant, el vector de la cohesió territorial també és clau.
Aquest any Innovac celebra el seu 15è aniversari. Espuny assegura que tenen molts reptes per endavant, per exemple, el canvi climàtic o la grip porcina. Segons Espuny, encara no tenen clar com fer-hi front, però assegura que hi haurà canvis.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, el Festival Mot ha posat punt i final a una novena edició basada en la literatura com a eina per apropar-nos a la por. Més de 1.700 persones han presenciat aquest festival a Girona i Olot després de dues setmanes intenses. Entre les dues ciutats han passat noms d'autors de referència com el de Massimo Carlotto, Bonnie Joe Campbell o Carlota Pereda, entre d'altres.
Després de dues setmanes de molta activitat repartida entre Girona i Olot, el Festival de Literatura Mot posa punt final a la seva novena edició. Entre la dotzena de converses que s'han programat i els dos vermuts, un total de 1.760 persones han presenciat un festival que enguany ha tractat la por des de diversos gèneres literaris. El comissari del festival, Àlex Martín, ha destacat, sobretot, els bons números de participació.
S'ha acabat el mot, però bé, jo crec que hem gaudit, no? Hem gaudit moltíssim, ha vingut moltíssima gent, em comunicàvem fa una estona que ha vingut més de 1.000 persones, han passat per aquí aquests dies, i per tant és un èxit absolut. La literatura està present, la gent encara llegeix, els escriptors encara poden escriure bones històries, perquè tenim lectors, i aleshores aquesta és una mica la intenció del mot, no? Doncs gaudir de la literatura, no? És una festa de la literatura.
El Festival de Literatura Mot d'enguany s'ha acomiadat aquest dissabte parlant de la mort, del terror a la pàgina publicada i de personatges erràtics amb trajectòries difícils. Autors com Bonnie Jo Campbell, Lucía Ramis i Carlos Zanón han protagonitzat la darrera conversa parlant sobre la por al fracàs. Zanón ha assegurat que actualment el festival gaudeix d'un gran prestigi.
El fet de, per la gent que venia Massimo Carlotto, venia Bonnie Jo Campbell, o sigui que feia molta il·lusió, la Marta Sanz. Jo crec que és un festival amb molt de prestigi per com està organitzat, per la gent que ve, realment totes les sessions m'han dit que estaven plenes i bueno, molt content de que hagin pensat en mi i molt content de compartir escenari a la Bonnie Jo Campbell.
La ciutat també ha pogut escoltar, durant aquests dies, converses sobre la instrumentalització de la por per part dels governs, la por durant la postguerra, les malalties mentals i la representació de l'horror en la literatura i el cinema. El festival arribarà el curs vinent a la seva primera dècada d'activitat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim carpeta esportiva i avui seria un d'aquells dies que no agrada molt parlar d'esports a la nostra comarca, perquè de les tres notícies que portem, gairebé cap de les tres porta bones sensacions. Comencem parlant de patinatge, perquè hi ha hagut una sorpresa majúscula en el Campionat d'Espanya de Show. El Club Patinatge Artístic Olot va caure al tercer lloc i es quedarà sense una competició internacional. El club haurà de triar per primera vegada si anar a l'Europeu o al Mundial. El Girona primer i el Girona primer i el Tona segon van passar per davant de les Olotines, que van patir múltiples caigudes al pavelló de la Vall d'Hebron. Ens porta més detalls en David Planella.
Dia tristament històric pel Club Patinatge Artístic Olot. Per primera vegada va quedar tercer d'Espanya i haurà de triar si anar a l'Europeu o al Mundial. Tot plegat després d'una actuació molt dolenta sobre la pista blanca del pavelló de la Vall d'Hebron, on les Olotines van patir múltiples caigudes. Van sumar 36,67 punts i van acabar per darrere del Tona, segon amb 38,19, i del Girona, campió indiscutible, amb 41,37. L'entrenadora del CP Olot, Esther Fàbrega, no s'explicava què havia passat.
No sé, no, és que no han fet res del que sabíem fer, no han demostrat res, semblava que m'haguessin canviat les 24, bueno, 24 potser no, no? Però semblava que m'haguessin posat uns altres patinadors a la pista, tio. Com si els haguessin ensenyat la coreografia ahir. No ho sé.
Les patinadores olotines van intentar començar el seu ball amb força, convençudes que podien esborrar el segon lloc del Campionat de Catalunya i recuperar les bones sensacions del territorial de Fontejau, però es van enfonsar després de la primera caiguda. Els va poder la pressió, tal com destacava el director tècnic i artístic, Ricard Planiol.
Molt dur, molt dolorós ha estat un moment trist de veure-les que no podien aguantar una pressió, que crec que, bueno, que un Ulla porta un pes a sobre aquesta pressió. No és tan fàcil, i aquí hem d'assumir també nosaltres, des del cos tècnic, de que també som responsables.
Només el primer i el segon classificats del Campionat d'Espanya aconseguien els bitllets per l'Europeu de Portugal del mes de maig i per el Mundial de Colòmbia de la tardor. El CP Olot, amb el ball No em vinguis amb cuentos, va ocupar el tercer lloc del podi, i això vol dir que es perdrà una de les dues competicions internacionals, cosa que només havia passat el 2008, quan va quedar fora del Mundial. Aquesta setmana el club haurà de prendre una decisió, ho diu el president, Josep Segués.
Això, aquí no hi estem massa habituats, i aquesta és un tema que haurem de resoldre, i a més resoldre aviat, perquè ara estava parlant amb el Francisco Jansà, i ens deia, diu, escolta, no trigueu massa, o sigui que aquesta setmana haurem de decidir-ho, aquesta setmana sí, perquè les inscripcions acaben el dia 4.
El Campionat d'Espanya de Show Gran es va disputar aquest diumenge al pavelló de la Vall d'Hebron, a Barcelona, un escenari que dissabte també va viure la competició de grups petits. En aquesta modalitat, el CP Olot va quedar desè amb 23,04 punts. El Tona primer, el Cunit segon i el Sant Quirze tercer van formar el podi. Divendres que ve serà el torn del Júnior Olotí, que buscarà la classificació per l'Europeu en el Campionat d'Espanya de la seva categoria, el COI.
De patinatge passem a parlar de futbol, i no millors notícies, perquè un Olot molt inofensiu va encaixar la tercera derrota consecutiva. Els garrotxins van perdre el camp de l'Atlètic Saguntí per culpa d'un gol a 6 minuts pel final, quan jugaven amb un home menys. Marc Castells va tornar a ser expulsat. El Saguntí va ser superior a la segona meitat i es va mereixer la victòria. L'Olot ara s'allunya a 7 punts del play-out i a 8 de la permanència.
És veritat que la Unió Esportiva Olot no mereixia guanyar, però també que la derrota va ser molt cruel. Els olotins van resistir durant 86 minuts i van acabar caient per culpa d'un gol de Nacho Ramon sol a dins l'àrea quan el partit ja s'acabava. El segon entrenador, Íñigo Arriola, explica com es va sentir l'equip.
Jodidos, porque al final perder duele siempre, pero de esta manera pues un poco más.
El duel de Morvedre va tenir dues parts molt diferenciades. A la primera, l'Olot va ser intens i va competir de tu a tu davant l'Atlètic Saguntí. Hi va haver dues ocasions per banda. L'Olot va reclamar un penal sobre Cerdà que l'àrbitre no va voler xiular, i molta igualtat damunt del terreny de joc. A la segona part, en canvi, els olotins es van veure desbordats pel rival.
No, nuestra idea era la misma, ellos han empujado más. Igual físicamente han estado un punto por encima nuestro, han acumulado con gente arriba y nos ha hecho mucho daño el delantero, mucho más que en el primer tiempo, en los centros nos costaba más defenderlos. Nuestra idea era la misma, pero ellos creo que han estado un punto por encima nuestro en la segunda parte, sobre todo a nivel físico, creo.
Els valencians van sortir amb molta més força després del descans, i molt abans del gol de Nacho Ramon ja havien fet mèrits per marcar. Havien tingut fins a 7 ocasions clares de gol, entre elles un gol anul·lat i un xut al travesser. I Albert Batalla, que va tornar a ser titular després de 10 jornades, va ser el millor jugador del partit. Però el guió es va complicar quan Marc Castells va veure dues targetes grogues en només 5 minuts, una en el 75 per protestar i l'altre en el 80 per saltar massa fort amb el braç obert, exactament com fa 15 dies al camp del Terrassa.
Yo tampoco me lo explico. No, porque es un futbolista que ya con experiencia, además él es lo que nos aporta, o creemos que nos puede aportar esa experiencia, y hoy ha tenido un comportamiento de inexperto. Pero bueno, aquí no se trata de culpar a las personas. Se juzgan los hechos y bueno, pues bueno, ha sido un hecho desafortunado de un jugador del equipo, y bueno, pues creo que los errores también debemos perdonarlos.
Amb un home menys sobre el camp, l'Olot no va poder aguantar i el Saguntí va marcar el gol de la victòria. Els valencians, que fa poc eren un rival directe dels olotins, ja tenen 10 punts més, i el conjunt garrotxí queda en una situació molt compromesa a la classificació. Ara, a 7 punts de l'Alzira, que se situa en el lloc de play-out, i a 8 del Lleida, que ja estaria salvat. Diumenge que ve, nou partit a fora de casa. Serà el camp del Deportiu Aragón, que és el novè classificat.
I per acabar-ho de dubar, derrota l'últim sospir de l'hoquei Olot Oviedo per 6-5. Els olotins valencians van caure a la pista de l'Oviedo Roller, desaprofitant un avantatge d'un 1-4 a la primera meitat. Primers 25 minuts de domini olotí i últims 25 de clar color asturià. Marc Prat i Arnau Vidal amb un doblet i Matías Reixach van ser els autors dels gols. L'Hoquei Olot segueix a la sisena plaça amb 27 punts. L'Hoquei Olot arribava a Astúries amb la màxima tranquil·litat després de tancar la permanència la setmana passada. Tot i tenir els deures fets, els olotins arrencaven el partit amb la convicció de poder guanyar el partit i ho van fer amb un gol al minut 2, obra de Marc Prat. Des de l'inici començava la pluja de gols, ja que el 3,5 Pelayo Aspre anotava l'empat. Després d'aquest inici, pausa pel que fa a gols fins a 6 minuts pel descans, quan apareixia Arnau Vidal, que amb un doblet en 20 segons posava l'1-3. Una alegria que creixia gràcies al gol de Marc Prat des de la directa, que significava el quart. Tot apuntava que aquest 1-4 seria el marcador del descans, però 55 segons pel descans tornava a marcar Pelayo Aspre en una acció polèmica en què la bola va quedar sota el cos de Pau Flores i l'àrbitre va entendre que la bola havia entrat. L'entrenador de l'Hoquei Olot és Jordi García.
Crec que ens ho perdem nosaltres. Vull dir, hi han hagut dues parts completament diferents. I la primera part fem una molt bona primera part, ens posem per davant molt ràpid, ells ens empaten però seguim jugant i crec que fem les coses bé, no tenen opcions ells d'arribar a porteria quasi bé i nosaltres ens posem en 1-4. Vull dir, i aquí és on canvia tot, que una decisió arbitral no ens pot condicionar tant.
A la represa, cara negativa de l'Hoquei Olot en una segona part fluixa dels olotins. Els asturians van ser millors, van gestionar el partit com volien i van aconseguir remuntar. El 3-4 el marcava David Vázquez a 15 minuts pel final i l'Hoquei Olot responia al moment amb el gol de Matías Reixach. Però va ser un oasis enmig del tràgic final de partit amb 3 gols de l'Oviedo en 15 minuts. Álvarez feia el 4-5, Tomàs Mercè veia la blava, que acabaria amb el 5-5 d'Aspre des de la directa, i a 17 segons pel final, l'estocada definitiva amb el gol de Vázquez.
Crec que hem fet una segona part molt dolenta. O sigui, a part que ells tenen moltes ocasions, que en Pau està increïble perquè n'ha tret moltíssimes, tot el que havíem explicat en temes d'interiors, en temes de no fer errors d'anar a posar l'estic, que sabíem que ens passaria, ens ha passat, els passes no eren intensos.
Segona derrota de l'Hoquei Olot en aquesta segona volta que no li fa perdre cap posició a la taula. L'equip descansarà dues setmanes on no hi haurà lliga i tornarà a competir el 15 d'abril a la Josep Jou davant el Dominicos.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 27 de març de 2023. Ara us deixem amb el tercer temps de David Planella per analitzar aquestes tres males notícies a la pàgina esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. Gràcies per la seva confiança. Seguim connectats a través de garrotxadigital.cat i els butlletins informatius. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.